La delegació de la Cambra de Terrassa Sant Cugat acull aquest dimecres, està acollint en aquests moments una xerrada sobre estratègies d'internacionalització de les empreses a càrrec d'Àlvard Vinyals. Estem amb ell, especialista i economista especialista en aquesta matèria. Bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Abans de res, parli'ns una mica, faci'ns 5 cèntims sobre el que s'està debatent avui aquí a la cambra, a la delegació de la Cambra de Terrassa Sant Cugat.
Bé, avui estem parlant essencialment de quines mesures, de quines cauteles, de quins gestos ha de fer aquella empresa que té un desig d'internacionalització i que pretén alhora protegir els seus actius, el seu patrimoni i les seves responsabilitats. Per tant, com elaboraria un programa internacional d'assegurances sempre partint de la base de que aquesta empresa doncs tindrà un desenvolupament progressiu en el temps.
Quines cauteles hauria de tenir com a punt de partida una empresa que decideix anar a un altre país, que decideix tenir una seu o internacionalitzar-se?
Bé, n'hi hauria moltíssimes, moltíssimes. Una d'elles és, per exemple, el grau de evolució de el grau de legislació que hi hagi en aquell país. Això serà un concepte que ens definirà una mica el risc del país on ens instal·lem. Si és un país on la legislació sobre una determinada matèria és incipient, doncs aquell risc no ens ha de preocupar, però si hi ha una legislació molt desenvolupada, lògicament haurem de tenir molta cautela. Per altra banda, les diferències culturals i de tot ordre, no? Inclús la judicatura doncs no té el mateix valoració d'una vida humana, per exemple, aquí que a Bolívia, no? I per tant tot això són elements que d'una forma o d'una altra han d'influir i ens han de fer un programa internacional d'assegurances que realment respongui a les necessitats que tenim a cada lloc.
Aquests dos conceptes que vostè ha explicat, la legislació i les diferències culturals, composen un mapa de riscos per aquestes empreses, de manera que si no s'adapten de manera correcta tenint en compte aquests dos eixos, pot suposar una internacionalització dolenta que hagi amb problemes?
Sí, per descomptat, no, és que encara que es facin bé, si l'empresa decideix suportar parcialment el risc, li pot representar un perjudici important a la contraexplotació. És a dir, que cada companyia, en el moment en què inicia la seva internacionalització, té la necessitat de definir què és el que desitja cobrir i amb quins límits ho vol cobrir. I a partir d'aquí, també quina part vol suportar ella mateixa del risc. Qualsevol error en aquests punts pot comportar perjudicis, com pot comportar una exitosa resolució del que podia ser un conflicte greu.
Parli'ns una mica de quins són els motius que acostumen a portar les empreses a internacionalitzar-se.
Home, jo entenc que les que volen una empresa, això ja no és que sigui tan especialista jo, però tinc bastant clar que les empreses clientes nostres que s'internacionalitzen busquen diverses coses. Primer, accedir a mercats nous, accedir a clients nous i també, per tant, facturar més, però per altra banda també a vegades s'obliguen a uns compromisos que no són necessaris, però sí que són recomanables, com el fet d'obrir filials en països estranys que van ja bastant més enllà que no pas el simple delegació o la simple presència del seu producte en aquell país.
Vostè forma part d'una assessoria en aquesta matèria i és especialista en aquests temes. Faci'ns una radiografia sobre quin és l'estat actual de les petites i mitjanes empreses catalanes que fan aquest pas d'anar a un altre país.
Radiografia, doncs miri, normalment noves tecnologies ni diré unes quantes i me'n deixé moltes, noves tecnologies, empreses amb un capital humà molt jove, empreses amb molta ambició, amb ganes de no quedar-se amb la gran empresa d'aquí del nostre país, sinó amb una petita empresa multinacional, possiblement. En fi, bàsicament el que motiva qualsevol empresari, no?
I acaben sent experiències positives, en aquests casos, aquí a les catalanes?
Absolutament. Absolutament. Però... Sí, és que no hi ha futur si no es passa per aquí. És a dir, una empresa pot decidir no anar per aquest camí. El que passa que aquella empresa en el futur tindrà moltes més dificultats, perquè una de les coses importants que aconsegueix és la diversificació dels mercats i, per tant, la garantia de que quan un mercat li falla, l'altre li funciona. Això són elements que tard o d'hora ho haurà de fer tothom.
No sé si coneix algun cas d'alguna empresa santcugatenca que hagi fet aquesta internacionalització amb èxit?
Miri, jo no li, amb aquest tema no, sí que no, tampoc no li diria, no s'ho prengui malament, però amb aquest tema no li diria, perquè penso que estem nosaltres professionalment, doncs, quan assessorem algú, tenim un secret que ens força, però a més, jo crec que vostès, que estan en un lloc ideal per poder detectar aquestes coses, estic segur que en sap moltes més que jo.
En tot cas, ens quedem amb el que vostè comentava, que a nivell més català, les empreses gaudeixen d'un bon estat de salut en el sentit que aconsegueixen aquesta internacionalització amb èxit, no?
Evidentment.
Doncs ens quedem amb aquesta idea i li agraïm el temps que ens ha dedicat en el punt que estàvem fent una pausa, ho hem de dir, a la seva ponència que s'ha fet avui aquest dimecres a la delegació de la Cambra de Terrassa aquí a Sant Cugat.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies pel seu temps.
Gràcies, adeu.